Ara passen 6 minuts de les 11. Tot seguit us proposem feinejar una estoneta amb la filosofia de la mà del Pere Martí, el nostre guia en aquestes cites quinzenals. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Ens vas fer una promesa fa 15 dies que jo no recordava, però ara m'ho has dit i he dit, és veritat, és veritat. I vas dir que aquesta vegada parlaríem de qüestions d'actualitat.
Exactament, i saps que sóc una persona de paraula, i per tant... Així com altres programes anteriors, doncs vam elevar-nos en zones més abstractes del pensament, avui farem un programa, no sé si menys filosòfic, perquè això és molt difícil de definir exactament, però un programa que tocarà, evidentment, allò que vam dir que faríem, que és l'actualitat. Però el que farem és parlar de l'actualitat en ella mateixa.
En si.
En ella mateixa, com a concepte, com a noció. I això, evidentment, us toca molt de prop, perquè és no exclusiu del món periodístic, però sí que és quelcom que està molt present en el món de la informació i del periodisme. Però, si em permets fer una petita malesa abans d'entrar en el tema d'avui, perquè fa dos programes que parlem de la poma.
Sí.
Avui no l'he portada, no.
Avui no hi ha poma.
No, perquè avui no toc, no és el tema. Però l'altre dia pensant, i una mica vaig veure que ens faltava tancar el cercle, no? Faltava una última reflexió que avui simplement apuntarem i que, en tot cas, recolliríem més endavant, perquè, si recordes, vam estar discutint si existia, si no existia, com és que podia desaparèixer amb la poma aquí davant, no? I vam arribar a la conclusió que era difícil saber si existia, però que conèixer-la estàvem segurs, no? Això és de les poques coses que estem segures. Suposo que tu estàs segura de que coneixes què és una poma.
Absolutament.
Absolutament. Veig que no has escarmentat gaire. Perquè jo t'he de dir que no, que no.
No en tinc ni idea.
No en tens ni idea, exactament. Si ho has dit tu, jo tenia apuntat, però...
M'he avançat.
Perquè, a veure, què és una poma? Se'n diràs, és una fruita.
Sí.
Clar, o és una cosa. Clar, coses tu és tot, fruites n'hi ha moltes, un plàtan també és una fruita i no té res a veure amb una poma. Llavors, potser diràs, home, una poma és una fruita més o menys esfèrica, de color groc o vermellós, amb una pell prima i suau, sabor àcid, grumollosa...
Definició fantàstica.
Bastant completa de què és una poma. Però fixa't què he dit. Jo he descrit el sabor de la poma, el color de la poma, el tacte de la poma, però i la poma? Perquè jo només he parlat d'un conjunt de qualitats que atribuïm a alguna cosa, perquè diem de, però i allò a què atribuïm aquestes qualitats, on està?
No és la suma de les qualitats?
Però les qualitats no són la poma.
No, és clar.
Ja les pots sumar tant com vulguis. Llavors, a partir d'aquí, hem d'arribar a una conclusió. O bé la poma no existeix i només existeixen les qualitats, que després ja veurem també que les qualitats... més aviat estan en les... però només existeixen les qualitats, o bé si existeix alguna cosa en les quals aquestes qualitats, perquè, clar, apareixen sempre juntes, no? Hi ha d'haver alguna explicació de que sempre apareguin les mateixes qualitats, totes allà replegadetes. Però, clar, allò, en aquell substrat en el qual aquestes qualitats arrelen, de moment no el coneixem, ni sembla que el puguem conèixer.
M'has deixat ben fumudara, eh?
O sigui que, em sap greu, però no sabem què és una poma.
I mira doncs que... si ens passa això amb la poma, ja no vull abordar altres conceptes.
Altres coses, oi? Bé, tanquem aquí el cercle i això segurament ho continuarem, en algun altre moment, perquè això de les qualitats que ens semblen tan evidents i indiscutibles també té el seu...
El seu
intríngulis.
Ai.
Però tornem a l'actualitat. L'actualitat, que és el que m'havia compromès a parlar avui, és un concepte modern. No és una cosa que hagi existit des de sempre, sinó que és més aviat un invent recent. Molt lligat a l'entorn de la informació i el periodisme, però que, de fet, no sé si dic contamina, però vindria a ser com un dels elements identificadors de la cultura dels últims dos segles, de la nostra, almenys del nostre entorn cultural. Perquè hi ha un moment en què l'actualitat assoleix com una certa autonomia. Ser actual deixa de ser alguna cosa que és donada, una cosa, una notació descriptiva, i passa a tenir un valor afegit. Alguna cosa més, un valor afegit. Tot això va associat a tota una sèrie de valors emergents, com són el progrés, la innovació, la novetat, l'originalitat. Tot això és, diguem-ne, propi, et dic, des de la Il·lustració, 19, 20, sobretot, 21 per descomptat. I té un impacte en tots els sectors, sobretot és un plantejament historicista, però això ja un altre dia en podríem parlar, no? Això de la divisió de les edats històriques, antiga, medieval, moderna i contemporània. Ja estem en una edat que mai més que, deixarà de ser.
Tàtica,
perquè,
no?
Perquè sempre serem contemporanis.
Sí.
No sé si encara es fa servir aquesta classificació, però ja ens indica per on va la cosa. Aquest canvi de mentalitat va tenir un efecte molt, molt important i molt notable en el món de l'art, en les avantguardes. Innovació, originalitat, tot això. Ja sabem que ara ha arribat a un punt en què l'art l'ha sacsejat de tal manera que una de les grans preguntes que ens fem avui dia és què és l'art. Però no és només del món de l'art. Això està, diguem-ne, escampat en tots els àmbits i, de fet, és un dels elements identificadors de la nostra cultura. Però anem a la qüestió pròpiament de l'actualitat en el món de la informació i el periodisme. Per veure quin és el procés de naixement d'aquesta noció, perquè és difícil de captar, perquè sembla una cosa descriptiva, però ja et dic, avui dia no és descriptiu purament, porta un afegit extraordinàriament important. Ho farem a través de dos exemples. Alguns d'aquests exemples en algun altre programa segurament ja n'hem parlat, però avui ens hi deturarem una mica. Un d'ells té a veure amb la diferència entre publicitat i propaganda, centrada en els mitjans de comunicació. I l'altre té a veure amb el món de l'esport. A veure, inicialment, els mitjans d'informació tenien com a funció informar, no? Eren mecanismes, eines per difondre i rebre informació. Posem un exemple inventat, no? Suposem que jo sóc un industrial de Milwaukee que fabrico cadires.
Cadires, val.
Sí, però, clar, els ciutadans de Chicago, que està a l'estat proper, no tenen ni idea d'això. Per tant, què faig? Doncs vaig al diari de Chicago i dic, escolti, posi'm aquí una informació de que jo estic fabricant cadires.
Una informació o un anunci?
És un anunci que informa.
Val.
Un anunci que informa. I a partir d'aquí, clar, com que hi ha més gent que sap que jo estic fabricant cadires, hi ha més compradors potencials, perquè si no ho saben, evidentment, no ho poden comprar. Aquesta és la idea originària de la informació i de la publicitat. Publicitat és fer públic, és com els bans de l'Ajuntament o quan una entitat oficial publica un avís en un diari, que estan obligats a fer-ho públic.
Aquesta és la gènesi, perquè actualment publicitat el que busques és vendre.
Aquí també es buscava vendre, però simplement informant. Ei, existeix això. Què passa quan la publicitat es converteix en propaganda? Doncs que hi ha un canvi, hi ha una transformació del que seria aquesta equació. I això es veu amb qui paga. En els diaris, inicialment, pagaven els compradors d'aquell diari perquè volien tenir informació, volien conèixer el que el diari els subministrava, aquesta informació. Avui dia, els mitjans de comunicació, no només els diaris, em centro en els diaris perquè són l'origen de tot plegat, no viuen dels ingressos dels que compren el propi producte, sinó de la propaganda.
Publicitat.
de la propaganda, és a dir, d'aquelles empreses o aquells individus que, com en el cas anterior, aprofiten la difusió d'aquests mitjans per no informar d'un producte, sinó per convèncer els oïdors, espectadors, lectors, que el seu producte és el millor i que, a més, és imprescindible que el comprin.
T'haig de dir que la Facultat de Periodisme no s'explica així, la diferència entre propaganda, publicitat i informació.
Però jo no soc professor de la,
no, i tant.
La Facultat de Periodisme, per tant,
I tant.
Un dia ja m'hi barallaré si és necessari. Per tant, es tracta de que no informo, sinó que intento convèncer. Intento convèncer com el meu producte és el millor i que, a més, és imprescindible que jo el compri. El tipus de productes que s'informen i que es fa propaganda a través dels mitjans és molt ampli. Primer eren productes manufacturats, com ha dit, les cadires o el xarop del doctor no sé què. Però ara són productes manufacturats, serveis de tota mena, ideologies polítiques i també el propi mitjà de comunicació. El propi mitjà de comunicació també es fa propaganda i també en els dos sentits esmentats. Som els millors i, a més, és imprescindible. Es tracta d'aquest mecanisme que ens convenç, que crea en nosaltres la necessitat de què hem de comprar. No que satisfà una necessitat, sinó que creen nosaltres aquesta necessitat. I com la creen altres doncs, empreses, etc. Doncs et diuen, si vols ser tu mateix, si vols ser diferent dels altres, doncs has de comprar Nike o has de comprar iPhone. No et diuen que l'iPhone és molt bo. No, diuen, si vols ser diferent, si vols ser millor, has de comprar això. Com ho fan els mitjans? Doncs a través de la noció d'actualitat. Per què has de comprar el diari cada dia? Perquè has de saber què ha passat ahir o avui.
Què acaba de passar?
Què acaba de passar?
Amb la
què acaba de passar? Aquesta és la fórmula, diguem-ne, que s'ha anat sintetitzant a partir d'aquella idea inicial de que el diari informava d'allò que podia interessar als seus lectors. Hem fet un pas per la publicitat i la propaganda, polèmic, però que qualsevol dia podem...
Podem, perquè a mi m'ho van explicar diferent.
Podem reprendre. I ara anem al món de l'esport, que ens ho acabarà d'aclarir. L'esport és una activitat molt antiga, tan antiga com la humanitat, i que ha tingut... el referent més antic, que és les Olimpíades, no?, gregues. Però que ha tingut, doncs, un recorregut variable d'interès social. És evident que en els últims anys això ha anat augmentant molt, lligat al culte al cos, també dels últims, diguem-ne, dècades o fins i tot segles. En un primer moment, els mitjans de comunicació informaven d'aquesta activitat com de qualsevol altra. Clar, tu no podies saber què havia fet el Barça doncs, quan jugava a les Corts si no anaves allà al camp. Per tant, algú t'ho havia d'informar. A mesura que aquesta informació, aquests fets que passaven, van començar a ser més rellevants, doncs s'hi van dedicar més temps i més, diguem-ne, esforços. Es van crear seccions esportives, periodistes esportius, fins que el rival, al final, com que això va anar creixent tant l'interès de la població i els mitjans també van créixer en poder i en capital, van començar a rumiar i dir, escolta, aquí hi ha un negoci a fer. Aquí hi ha un negoci a fer. Perquè nosaltres anem a informar d'aquest partit, però, escolta, i si en aquest lloc d'un partit n'hi hagués 8 o 9? I tindríem 8 o 9 més possibilitats de negoci. Això és el que es van inventar realment els americans, que aquí a l'hora de fer la pela no tenen rival.
Són natxes, eh?
Són els primers en tot, amb això. Amb la premsa groga, sempre han sigut els que portaven la davantera. Per exemple, tu suposo que coneixes la NBA, ni que sigui per sobre, i saps que fan un munt de partits a l'acabar la Lliga, s'acaba la Lliga, llavors encara fan molts més partits. La final de la competició no és el que ha acabat el primer, sinó llavors han de tornar a jugar i juguen dos equips 7 vegades. Han de fer 7 partits per decidir qui és el que guanya. És a dir, que una cosa que es pot decidir amb una sola event Doncs en fan set. Clar, això des d'un punt de vista de negoci és extraordinari. El negoci que faries una vegada el fas set amb el mateix cartell. No? Llavors, qui s'inventa la competició? Els propis esportistes? No, són els mitjans, i llavors només cal que anem a les grans estructures competitives de l'actualitat, que són olimpíades, mundials de futbol, que això són coses que s'inventen els mitjans per fer un negoci extraordinari. Per això després aquestes institucions esportives són unes màfies que riuten de les màfies tradicionals.
Els mitjans i els amos dels equips, no? Tots els que remenen les cireres a l'esport. No
sí,
només els mitjans. Els mitjans són necessaris, però vols dir que són els caps pensant de tot plegat?
És un, com diuen això, un contubernio. És un contubernio imprescindible.
Joder, amazónico.
Com tu dius, és imprescindible. És a dir, hi ha d'haver uns mafiosos aquí, uns mafiosos, mafiosos. Gent que està pensant estrictament en el negoci.
Amb ganes de fer pel·les, sí, clar.
I després ja no és...
Que és legítim, d'altra banda.
Sí, no, home, fer negoci sempre és legítim. Ara, hi ha maneres més útils socialment que d'altres. Si
això
fas tràfic d'armes, també fas negoci. És legítim. Bueno, els exèrcits s'han d'assumir. Si tu generes una guerra per poder traficar amb armes, la cosa ja comença d'això. Dius, home, aquí ho veiem clar. Ah, doncs amb el món de l'esport, no?
És però diferent.
Bé, és, bueno, sí, és diferent,
no
però...
No hi ha vides en joc.
Bueno... des del moment en què l'esport té aquesta transcendència social tan extraordinària com té, que hi ha països sencers pendents d'això, vides així literalment no, però l'efecte en la vida de la gent i en el decurs dels esdeveniments, etc. Déu-n'hi-do, caldria tenir-ho en compte. Home, és evident que això té una importància, o si no, els polítics no es mourien quan fan aquestes competicions. Sempre els veus allà, el senyor Macron, a la final del Mundial, no?
Fitxant, sí, sí.
Quan va començar el Mundial, tot eren crítiques extraordinàries contra el Qatar, no sé què, i al final allò va ser, bueno, un conte de fades mundial que va emocionar tot el món. Però bé, no ens esplaiem més perquè
no
ens donarà
no
temps d'acabar. L'esport, doncs, és un exemple que ens permet veure aquesta inversió de l'equació. El món de la informació, el món del periodisme, ha canviat molt. Els mitjans ja no informen del que passa, sinó que comercien amb la informació com qualsevol altra, diem-ne, empresa en el món capitalista, que el que intenta és fer el màxim benefici.
I aquí no diferencies mitjans públics de privats?
El dia que vulguis ho fem.
Quin perill.
El dia que vulguis ho fem. Avui no, no ens...
Avui no toca.
No, és que no ens dona temps.
Vinga, doncs, seguim.
Parlem dels mitjans en general.
Sí, sí.
Llavors, no es dediquen a informar del que passa, sinó a crear necessitats informatives i que hi hagi més gent que vulgui consumir-los. I com es fa això? Doncs a través d'aquesta necessitat d'estar al dia. S'ha generat una obsessió, una necessitat ineludible de que hem de saber exactament què està passant, què acaba de passar. I amb les xarxes socials no en parlem ja, no? Perquè no és estar al dia, està al minut. I això, clar, com que s'estén amb la globalització a tot el món, hem d'estar al dia del que passa a tot el món. Clar, és una feina inacabable, infinita. No? Sempre estem pendents de l'actualitat i mai podem arribar a absorbir-la tota. Això és una novetat històrica. Abans els diaris, per exemple, evidentment informaven del que passa en política, successos, però hi havia cartes als diaris en grans polèmiques, articles de fons, com el glossari del senyor Eugeni d'Ors, fins i tot es publicaven novel·les per fascicles. Això, evidentment, avui dia ha desaparegut. Estem en un moment en què tots ens hem convençut de que hem d'estar absolutament al dia, saber a l'instant tot el que passa. I això genera tota una sèrie de problemes. Em centro en els diaris, no? Es genera la secció dels titulars. Hem de saber què és el que ha passat i aquesta secció agafa tanta importància que en alguns casos és tot el diari. Hi ha diaris que només hi ha titulars. I mires la notícia i si no hi ha res, només hi ha el titular. Però el fet de que el titular sigui tan rellevant té una conseqüència terrible, que és que llavors s'ha d'omplir perquè l'actualitat necessàriament s'ha d'omplir i llavors el que hi posis és irrellevant. És a dir, ja no hi poses la notícia perquè és rellevant, sinó que és rellevant perquè és actual, amb la qual pot anar per allà qualsevol cosa. Sigui rellevant o sigui irrellevant. El que la fa rellevant és ser actual, no la seva rellevància intrínseca. Tornem a estar aquí amb aquell, diguem-ne, canvi de l'equació, amb aquella transformació que hem vist en altres sectors concrets, com l'esport, etc. I això porta problemes. Clar, si tot va parar al mateix poti-poti, hi ha una escudella barrejada allà de notícies rellevants i rellevants, el criteri per decidir què és rellevant o no es fa molt complicat. I tot en aquests casos acostuma a igualar-se a la baixa, no? Tu veus un exemple de notícia que doncs, a un gos l'han pintat de blau perquè s'ha portat malament. I al costat hi ha una notícia sobre un genocidi extraordinàriament greu. Inevitablement una cosa afecta l'altra. No és innocu. I en les xarxes no en parlem. Millor no entrar-hi.
Perquè es multiplica per mil.
Clar, perquè allà viuen exactament d'això. Viuen fins i tot de la ridiculesa, i amb la qual ja la cosa es complica moltíssim. I una segona qüestió, també molt preocupant, és que hi ha un efecte secundari perquè, clar, si el que fa que una notícia sigui rellevant és que és actual, quan deixa de ser actual ja no és rellevant. I això fa que siguin totalment efímeres. Ara fa pocs dies hi ha hagut un cas que ha afectat molt a l'opinió pública, això que també algun dia podem parlar, que és això de l'opinió pública, que és un cas de violació entre nens, perquè eren nens, a Badalona. El que volia citar és que la família, quan això va entrar ja en els mitjans i es va remoure tot això, em va xocar una declaració que va fer i diu, escolta, sisplau, les autoritats els demanem que quan això deixi de ser notícia, perquè sabem que això deixarà de ser notícia, que no ens deixin tirats, que continuïn preocupant-se de nosaltres. Fins a aquest punt ho tenim interioritzat, que allò important i rellevant només ho és perquè és actual, però després tot desapareix. Qui se'n recorda de les dones de l'Iran que van omplir portades i ara, doncs, algú de tant en tant. No estar al dia, no seguir l'actualitat és un pecat. I un pecat que, com que l'actualitat, com he dit abans, és a tot el planeta, és impossible de resoldre. No tenim temps, però sí que voldria fer una última pinzellada, perquè aquest mecanisme de creació de necessitats és tan eficaç perquè es fonamenta en un fenomen psicològic i psicosocial fonament bàsic de l'ésser humà, que és la xafarderia. Sí, els humans som curiosos per naturalesa i ens posem el nas a tot arreu. I si no tenim res millor que fer, doncs ens posem a veure què fan els veïns, la família, etc. Doncs bé, l'actualitat multiplica per mil aquesta possibilitat de xafarderia. I la conversa de la xafarderia, el cas prototípic, que és les senyores que anaven a rentar el safareig en la seva època, la conversa no era només per, diguem-ne, posar el dit a l'ull, no, la conversa tenia un caràcter social de companyia, el llenguatge fa companyia. I llavors omple totes aquestes converses irrellevants de manera totalment exhaustiva, de tal manera que no deixa espai per altre tipus de converses que també són plaents, també podrien donar un resultat productiu, plaent. La xafarderia existirà sempre perquè és una qüestió emocional, la necessitem, la companyia. Per això la ràdio no desapareix, perquè aquella veu ens acompanya.
Som xafarders.
El llenguatge ens acompanya, ens sentim acompanyats.
Es fa companyia.
Però, home, jo hem vist adolescents parlant hores i hores, perquè no es poden dir, ja s'ho hem dit tot, no, però és que s'estan acompanyant. Però, a part, també estaria bé que de tant en tant tinguéssim una conversa una mica més aprofundida.
I tant que sí. Com fem aquí cada 15 dies, el Feinejant en Filosofia. Pere, gràcies, bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 des de la redacció d'aquesta casa. En Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'impacte de la pandèmia en el benestar emocional dels professionals de l'àmbit de la salut és un dels aspectes que més preocupen el sistema sanitari en l'actualitat. Els professionals que han estat en primera línia han hagut d'afrontar emocions com l'estrès, la tristesa o la preocupació, però també han assumit reptes derivats de la seva activitat diària que els han causat un gran xoc en el benestar psicològic i emocional. Actualment, el sector vol posar especial atenció en la salut mental dels professionals sanitaris i recordar la importància de cuidar-se a si mateix i alhora demanar ajut per poder seguir cuidant també dels altres. Per aquest motiu, en els centres d'atenció primària d'arreu de Catalunya s'ha engegat un programa amb el nom de Ventilació Emocional per als professionals amb l'objectiu de prevenir i promoure el seu benestar emocional i minimitzar l'aparició de problemes de salut emocional. També us expliquem que avui es presenta el projecte La cultura de l'aigua, elements d'arquitectura efímera al traçat del camí del riu a Sant Sadurní. Serà a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia de la capital del Cava a partir de les 7 de la tarda, quan es presenta aquest projecte encapçalat pel Consell Comarcal de l'Penedès i on hi prendran part els ajuntaments que formen part d'aquest camí del riu. La presentació comptarà amb la presència del president del Consell Comarcal i representants dels 6 ajuntaments que formen part d'aquest camí del riu: Sant Quintí, Mediona, Torrelavit, Sant Pere, Sant Sadurní i Subirats. Anem ara fins a Torrelles per recordar-vos que el ple de l'Ajuntament, que es fa aquest dimarts a partir de 9:15 del vespre, preveu en l'ordre del dia nomenar Antoni de Peguera com a fill adoptiu de Torrelles de Foix. Un altre dels acords que es contemplen és el de la proposta de nomenament de jutge de pau, titular i substitut, així com l'aprovació, volem dir, del model actualitzat de reglament de l'Arxiu Municipal. El ple de dimarts, doncs, de demà a Torrelles, també preveu aprovar la creació d'una comissió per estudiar i proposar nova normativa municipal que reguli la col·locació de propaganda electoral en els espais públics. I acabem recordant que s'han decretat 35 anys de presó per als dos principals responsables d'un narcoassalt mortal a Masllorenç. Els dos principals responsables d'aquest narcoassalt que va ocórrer a Masllorenç el 2019 han estat condemnats, com dèiem, a 35 anys de presó, mentre que els altres quatre partícips, directament o indirectament, les penes són menors, van dels 9 anys i mig als 6 mesos. Això és el que consta en la sentència que ha emès el magistrat de la secció quarta de l'Audiència Provincial de Tarragona, després que el jurat popular considerés culpables els acusats. La sentència recull que un home i el seu fill vivien en una masia situada al carrer Rosari, en el terme de Masllorenç. L'habitatge es troba en una finca situada en una zona despoblada sense cases habitades als voltants i que el fill disposava d'una plantació de marihuana, venent a terceres persones. Al febrer del 2019 van patir un assalt i, de resultes, doncs va morir una de les persones que residia en aquesta casa.
Ara passen 4 minuts de 11:45. Sobre... Aquest dilluns és dolç, és llaminer, perquè acabem a la cuina amb la nostra xef, la Gemma Riera. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Gemma, avui ets la reina dels bunyols, perquè portes bunyols de tota mena.
Sí, és època de bunyols i he pensat, doncs mira, farem bunyols de tot tipus. Normalment estem acostumats a veure aquests bunyols de Quaresma per totes les pastisseries, però hi haurà sorpreses, no ho vull adelantar.
Ens sí. ensenyaràs a fer el bunyol típic de pastisseria?
Sí, 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 el bunyol típic, però també simplificant una mica, eh? Nosaltres no som pastissers, però nosaltres a casa, si volem fer alguna coseta que quedi bé i fàcil, doncs simplificarem una mica el sistema.
A mi quan em dius simplificar, se m'obren els ulls, sí. Em sembla fantàstic. Doncs vinga, entrem a la cuina, fem
doncs
bunyols.
Doncs vinga, va. Els bunyols es fan amb aquesta pasta que es diu xú, que és la mateixa que fem les lioneses. Amb els bunyols els fregim i les lioneses les posem al forn. Vull dir que amb aquesta mateixa massa, el dia que vulguem fer lioneses o profiterols, doncs també podem fer, també podem fer-ho, val? I llavors, el que us proposo jo és primer fer una crema pastissera, que és la que va a dintre dels bunyols. I el que farem serà agafar 250 grams, jo ho peso tot en grams perquè així ja tiro pel dret.
Fàcil.
Amb la mateixa bàscula
sí,
faig
sí.
tot.
Fes-ho fàcil.
250 grams de llet, un trosset de pell de llimona. Renteu molt bé la llimona, això sí, amb un raspallet per treure totes les ceres, si no la compreu ecològica, i agafeu aquest trosset de llimona. Un trosset de canyella en branca, dos rovell d'ou, 50 grams de sucre i 15 grams de fècula de blat de moro. Què farem? Ficarem la llet al foc, ficarem la llimona, la canyella i ho deixarem bullir. Quan hagi bullit, ho apartarem del foc i deixarem doncs, que s'infusioni, que agafi. El que és ideal és que arribi a refredar-se una mica. Si no disposem d'aquest temps, doncs tampoc passa res. Tirem, no? Tirem
Vinga,
endavant.
Tirem milles.
Llavors, amb un altre bol, agafarem els dos rovells d'ou, els 50 grams de sucre i la fècula de blat de moro. I això ho hem de batre molt bé amb unes varetes. Ens ha de quedar una crema fina, val? És molt important aquest pas, perquè si ens queden grumollets, després aquests grumollets, quan els fiquem amb la llet, continuaran estant. Llavors, si ens queden grumolls, quina solució tenim? Doncs passar-ho pel Turmix, que ens quedi ben fi i ja està. Però si ho fem ràpid, no queden grumolls, eh? Llavors, passarem la llet colada en aquest bol, remenarem i després ho tornarem a posar al foc fins que lligui. Un cop ho tenim ben espès, ho taparem a pell amb un paper film i ho deixarem refredar. No cal posar-ho amb una màniga, perquè ja veureu el que farem.
Aviam.
Ja veureu, això ja...
Guardem el truc.
Guardem el truc. Llavors, a veure, ara anirem a fer la massa pròpiament del bunyol. I necessitem 250 grams de farina, la normal, la que tenim a casa. 250 grams d'aigua. Aquesta aigua, si ho vols fer més sabrós, pots substituir-la per llet o per una llet vegetal. Jo poso aigua, però cadascú. 175 grams de mantega, una miqueta de sal, 7 ous i després oli de girassol per fregir i sucre per després enfarinar. De vegades el que faig també és ruixar-los amb una mica d'anís. Però si no voleu ficar-hi anís perquè té alcohol, el que podeu fer és una infusió d'anís, fer com un xarop, bueno, un matafaluga, després colar-ho i posar-ho en un spray i ruixar-ho, val?
Hi ha qui no li agrada aquest puntet anisat.
Hi ha qui no li agrada, hi ha qui no vol posar l'alcohol, perquè, bueno, perquè és per nens i l'alcohol pur doncs, tampoc no ho vol posar, doncs, la solució doncs, és aquesta, fer un xaropet...
Matafaluga.
Amb matafaluga i ja està. Tampoc massa dolç, no cal inflar-ho de sucre. I llavors anirem a fer la massa. Per fer la pasta dels bunyols hem de ficar l'aigua al foc juntament amb la mantega. Una miqueta de sal i si voleu posar-hi una mica de sucre, però jo no en poso. Però hi ha gent que sí que li agrada posar una miqueta de sucre a la massa. Jo no en poso perquè després ja rebossem amb sucre i ja és massa sucre. Vaja. Vale. Quan comença a bullir, és superimportant que bulli. Quan això bull i tiro la farina de cop i escaldo la farina amb aquesta aigua bullent i mantega i remeno fins que em queda com un pa, em queda com un panet rodó. Aquest panet rodó i lligat el fico en un bol i el deixo refredar una mica.
Tapat?
No, tapat no, perquè ha de perdre escalfor. Ha de perdre escalfor perquè jo ara hi he de ficar els ous aquí. Si els poso amb aquest escalfor acabat de sortir, se'm couen els ous i llavors ja no, la massa ja no, ja després no infla. Llavors, vaig posant els ous un a un, vaig remenant i vaig posant els ous i els he d'anar posant mica en mica. No poso un ou fins que no ha absorbit el que tinc a dintre, val? Quan ja ho tinc, em queda una massa ben fina, doncs llavors aquí hi poso la crema. Hi poso la crema que he fet i la barrejo, però que no em quedi ben barrejada, sinó que es vegi que la crema hi és. Un cop tinc això, preparo ja tots els estris per fregir, no? Una cassoleta ben fonda. Ja sabeu que per fregir ha d'haver molt d'oli, perquè és la manera de que l'aliment no absorbeix. També es fa uniforme per tot arreu, no meitat em faig, meitat no, meitat em cremo, meitat no em cremo. Ha d'haver força oli. Ha d'estar calent, i quan està calent hi tiro les boletes de bunyol. Jo ho faig amb una cullera d'aquestes dels gelats que veiem a les gelateries. Poso una miqueta de massa dintre, faig així ras, ras, perquè quedi rodonet, i cap a dintre. Llavors ja ho veieu, no? El bunyol primer baixa cap a baix i després puja cap amunt, i ell mateix es va donant la volta. Un cop ja el tinc fregit, ha d'estar ben fregit perquè no ens ha de quedar cru, el passo per sucre i ja tinc el bunyol. Que no...
No el passes per paper secant?
Sí, sí, i tant. Aquest pas me l'he deixat.
Traiem
l'excés,
no?
És superimportant, eh? Deixar-los assecar una miqueta amb el paper i llavors un cop ja no té aquest excés d'oli, llavors ja
la rebossem
amb el sucre.
Quin sucre?
Sucre
llustre, sucre normal?
No, sucre normal. Sucre normal, el refinat normal. Em sap greu, però aquí...
Ha de ser el de tota la vida.
No pot ser integral de canya ni res de tot això.
Els bunyols són bons fets i menjats.
Fets i menjats, sí. També hi ha una altra opció, que és congelar-los, eh? Un cop fets, es poden congelar i després els descongeles, els passes una miqueta pel forn i et queden com acabats de fer. Els pots congelar inclús amb el sucre, eh?
Mira, és bo saber-ho.
O els pots congelar sense el sucre. Ho dic perquè el sucre només s'enganxa quan estan acabats de fer. Si els congeles sense sucre, és quan pots fer aquest truquet de l'esprai de matafaluga i llavors es torna a enganxar el sucre.
Aquest era el truc.
Es pot fer, també. Vull dir que... qualsevol d'aquestes opcions.
Val, hem començat amb els bunyols de pastisseria, els dolços, els clàssics, però portes aquí una carta de bunyols que no ens acabarem.
Ah, bueno, una cosa que volia dir, que aquí ens estalviem el fet de farcir-los. La crema no s'incorpora amb la massa, perquè són masses... són preparacions totalment diferents. Llavors, un cop es fregeix el bunyol, la massa queda cuita i la crema queda dintre. I tu no l'has farcit, no has gastat tot aquest temps de farcir, de posar-lo en una màniga, de... Vull dir que l'estalvi és aquest.
D'acord.
Que no els hem de farcir.
Més bunyols que podríem fer.
Mira, aquests tenen molt èxit i són molt, molt curiosos. Són els bunyols de coliflor.
Què dius,
ara? No t'ho pots imaginar.
I són verds?
No,
no. La coliflor és blanca,
bueno,
la part que utilitzes.
Tenen el color una mica de les espècies, perquè van molt especiats.
Val.
I són molt, molt curiosos. Aquests bunyols amb una miqueta de salsa de tomàquet i una amanideta, escolta'm, tens un plat molt, molt bo. Mira, necessites mitja coliflor escaldada, oli d'all i julivert, però bueno, si és all i julivert picat, tampoc passa res. Un ou, 150 mil·lilitres de llet, o 150 grams, que equival igual. 100 grams de farina, 8 grams de llevat químic, sal i espècies. Jo poso comí, pasta d'anyora, perquè com que ara en tinc, de que faig romesco i salsa de calçots i tot això, doncs li poso una culleradeta d'això. Orenga, pebre, li pots posar curri, amb cúrcuma queden boníssims, perquè la coliflor i la cúrcuma són...
quasi
que es van així una mica de la mà. Si ens agrada els tocs així una mica cítrics, també podem ficar ratlladura de llimona, de llima, de taronja, procurant sempre posar només la part de la pell de color, no la blanca, eh? Vull dir que té moltíssimes opcions pels gustos. I es fan d'una manera molt i molt fàcil. Jo ja tinc la coliflor escaldada. No ha d'estar molt, molt cuita, perquè si no ens queda com una pasta, la coliflor.
Al dente.
Ha de quedar al dente, eh? Això quan fem el batch cooking, si hem bullit molta coliflor, doncs una part de la coliflor la podem destinar a fer aquests bunyols. I és només trinxar la coliflor. Així la podem aixafar o la podem ratllar, depèn de la cocció que li donem, eh? Si està molt al dente, també la podem ratllar. Si està bullida, sense estar massa passada, doncs l'aixafem i ja està. L'amanim amb les espècies, el comí, la pasta d'anyora, l'orenga, l'all i julivert, la sal, el pebre o el que li voleu posar. Això per un costat. Separem el rovell de la clara de l'ou i batem el rovell amb la llet, la farina, la sal i el llevat. Afegim la clara a punt de neu i barregem la coliflor i fregim. Si no voleu fer la clara a punt de neu, home, això li dona un extra
d'esponjositat. No?
Però si no voleu fer-ho i no disposeu del temps o voleu tirar pel dret, podeu posar l'ou sencer perquè el llevat també ja fa aquesta funció d'airejar aquesta massa. Posem una cullerada de bunyol a l'oli calent fins que estigui ben fet. Ha de quedar ben fet de dintre i ben esponjós. I ja està. Paper absorbent.
I també els podríem congelar?
També els podem congelar. També. Em direu, congelar bunyols... Bueno, doncs ens pot estalviar la feina si, per exemple, aquest bunyol el volem fer... Tenim convidats i volem fer aquests bunyols, els faig i els congelo. O si no faig servir aquesta coliflor, se'm farà malbé. Doncs faig els bunyols i els congelo. I sempre tens aquest fons...
Home, surten un dia per sopar i t'arreglen la jornada.
T'arreglen el sopar, t'arreglen el sopar.
I tant, i tant.
Sí, sí, sí. Això amb una cremeta davant i el que he dit, una mica d'amanideta...
I una mica de proteïna, ja
sí,
el tenim.
Sí, i ja ho tens. Sí, sí.
Seguim fent bunyols.
Mira, aquests... clar... He volgut fer una cosa més contundent perquè penso, home, la coliflor, dic, la gent que li agrada la carn, dic, també vol...
Vol xitxa.
També vol alguna cosa, no? I llavors, portem uns bunyols de botifarra negra.
Uau!
Que són boníssims. A més, si voleu, que això ja és total, es pot posar també una miqueta de formatge. I això ja és botifarra negra amb formatges que queda...
Ah, sí?
És boníssim. O de poma, també, la botifarra
amb
negra
poma,
amb
sí
la
que ho
poma.
Conec. Havia farcit bolavents temps enrere, fa uns quants anys, amb botifarra negra i daus de poma.
I daus de poma.
I sí que combina molt bé.
Combina superbé perquè, clar, aquest àcid de la poma li treu aquesta greixositat a la botifarra, no? I,
Aviam, explica, com ho fem?
M'està agafant una gana que em sembla que me'n vaig.
Encara no, espera una miqueta més, que volem aprendre a fer aquests bunyols de botifarra
Vinga,
negra.
Va. Mira, 200 grams de botifarra negra, però ja sabeu que és orientatiu tot això, eh? 125 mil·lilitres de llet, 50 grams de mantega, 80 grams de farina, 3 ous, una culleradeta de llevat fred, en pols, perdó, que li donarà aquest extra, i all i julivert, al gust. Primer de tot, posem la llet i la mantega en un cassó al foc. Aquesta llet pot ser aigua, eh? Pot ser aigua. I aquí, amb més raó que abans, no? Perquè al fer una preparació salada, si li posem aigua, inclús li va millor, eh? Però, pot ser tot. Llet o aigua. Quan bulli, farem el mateix sistema, eh? Afegirem la farina i remenarem fins que la pasta es desenganxi del cassó. La deixarem reposar uns minutets i llavors afegirem els ous, un a un, tal com hem fet abans. Per un altre costat, posarem la botifarra uns minutets a la paella, que l'esparracarem bé, que quedi ben,
oberta.
Ben oberta, ben separada. Aquí és quan hi hem de ficar o una miqueta de ceba sofregida, si tenim del batch cooking. Podem aprofitar també la ceba aquesta que comprem seca per les amanides que... queda molt bé, doncs també li podem posar aquí per estalviar-nos el fet d'estar sofregint la ceba. Li podríem posar uns pinyonets, els daus de poma, saltejar una miqueta. Aquí ja és quan ho hem de tunejar com nosaltres vulguem, no? Li ficaríem també l'all i julivert, que també li queda molt bé amb la botifarra. I, remenem bé i això ho afegim a la pasta que hem fet anteriorment, que al final és la pasta choux, aquesta que havíem dit, que serveix tant per lioneses com per bunyols. Barregem bé i amb l'ajuda de dues culleres fem els bunyols i els fregim amb l'abundant oli calent. Els posem a sobre de paper de cuina, bueno, el sistema de sempre. I aquests bunyols, bueno, no els hi cal gaire cosa.
No, són complets.
Són molt complets. Aquí també us anava a donar una idea aquí. Si no voleu posar-hi la botifarra, les fulles molt verdes de l'escarola, que molta gent les llença, jo no, perquè no llenço res, tot ho aprofito.
Que tens gallines.
Jo sóc la gallina. Sóc jo. Doncs el que faig és tallar-les molt fines, les saltejo amb una llet, les poso dintre d'aquesta pasta xou i faig bunyols d'escarola. Després, aquests bunyolets amb un puntet de salsa xató.
Oh!
Són fantàstics. Superbons.
M'ho crec.
I també és una manera, doncs, de dir, vull fer un aperitiu una mica especial. Doncs puc fer aquests bunyols de tant els de botifarra com els d'escarola amb aquest puntet de...
Per picar.
De xató per picar. Sí, sí, sí.
Si tenim dos o tres carbassons encantats per la nevera, també podríem fer bunyols?
També. I no només amb el carbassó, perquè podem fer-ho amb el carbassó, però també podríem fer-ho amb pastanaga. Aquesta recepta, i inclús amb carbassó i pastanaga, allò que et queda un carbassó i et queda una pastanaga d'aquelles que no has fet servir, dius, va, vinga, doncs faig això, no? I és superfàcil. Necessitem aquests carbassons o pastanagues, ous, un gra d'all, si us agrada, si no, doncs no posar-ne, 100 mil·lilitres de llet, 150 de farina, uns 10 grams de llevat químic. Ja veieu que tot és el mateix sistema, més o menys, sal i l'oli per fregir. El que farem bé és rentar bé el carbassó, i si és la pastanaga, doncs pelar-la, i ratllar-ho amb el ratllador. Aquesta recepta està molt bé per fer-la amb nens, bueno, ratllar, doncs ho fem nosaltres, però després tot l'altre doncs els hi fem fer amb ells, que barregin i que fregir ja amb la nostra supervisió, però bueno, amb ells els agrada fer tot el... Tot aquest...
Remenar boletes...
Sí, els agrada tot això. I, vale, doncs ja tenim la verdura ratllada i llavors en un bol fem la pasta, batem els ous, afegim la llet, afegim la farina, afegim el llevat i una miqueta de sal. També els podem espaciar amb el que nosaltres vulguem. Això ja a gust. Si és per nens, doncs millor no espaciar gaire, perquè ja sabem que no els agrada massa les coses molt espaciades. Llavors, barregeu la verdura aquí, la que hagueu triat, escalfem l'oli amb una cassoleta i anem fregint. El mateix sistema. Agafem la cullera, deixem caure l'oli, deixem caure la pasta a l'oli, i bueno, i després també ho passem amb paper absorbent i ja ho veieu, a menjar. A menjar.
Ens queda molt poc temps, però així ràpid els de carbassa, i així haurem fet una varietat amplíssima, o és la mateixa tècnica que el carbassó, per exemple?
No és la mateixa... No és la mateixa tècnica. Aquests bunyols de carbassa es fan amb llevat fresc. És una miqueta més...
Laboriós.
Ja és el següent nivell, quan ja heu fet tots aquests.
Quan ja els dominem, passem els de carbassa.
Llavors passem els de carbassa. Ens surten uns 25 bunyols, amb aquesta massa, vull dir que déu-n'hi-do. 250 de carbassa cuita, que també ho podem fer amb la carbassa del batch cooking. 200 grams de farina de força. Un sobre de llevat sec, o 20 grams de llevat fresc, una cullerada sopera de sucre, 50 grams d'aigua, un rovell d'ou, i després canyella en pols i pell de llimona ratllada per aromatitzar. Barregem la carbassa, cuita al forn o bullida, és igual, amb tota la resta d'ingredients, excepte la farina. I bueno, ho barregem tot ben barrejat. Afegim la farina, barregem bé. La massa ha de quedar molt tova, i enganxosa. No us preocupeu. No penseu que és una massa d'aquestes com de pa. No. I la deixem reposar tapada fins que augmenti el seu volum almenys al doble. Mentrestant, preparem la paella per fregir, perquè no tarda massa, eh? I més ara amb aquestes calors que està fent, vull dir, això és un moment. Llavors, un cop ja ha pujat, tornem a barrejar i ja fem les porcions de massa. Ja veureu que un cop ha pujat ja és més, ja no s'enganxa tant. Ja la podem, doncs,
treballar millor.
Treballar millor. Ja està. És molt fàcil. Un cop està fregit, ho arrebossem amb sucre i ja està.
Sí, sucre també aquí?
Sí.
Hi ha d'haver sucre.
Ha d'haver una mica de sucre.
Gemma, mil gràcies per totes aquestes receptes de bunyols. Practicarem i quan tinguem nivell farem els de carbassa.
Fareu els de carbassa. Però no, ja heu vist que també és molt fàcil, eh?
Sí, 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 no té secret.
No té cap cosa, no té cap cosa.
Paciència.
Sí, és anar fent.
Gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Dinar, les mans t'has de rentar i els aliments crus que vulguis menjar. Tallar petits bocins, mastegar bé els aliments i fer servir sempre bé tots els coberts. No parlar amb la boca plena i gaudir d'un bon ambient seran sempre bons consells. Prendre-se bé les dents, la taula ha d'esperar, és el primer que hauràs de pensar. Ja us hem explicat
la importància d'un bon menjar.
A la cuina amb la nostra xef Gemma Riera, encara amb les mans brutes de fer tots aquests bunyols que ens ha portat avui. Hem començat amb els dolços, però hem seguit amb bunyols de coliflor, de botifarra negra, i hem posat també escarola, carbassó, i finalment ens hem tret el màster amb aquests bunyols de carbassa. Acomiadem aquest dilluns amb aquesta cançó de l'SX3, Menjar. Fins demà.
Thank you.